El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Hola, bona tarda. El nord-americà Robert Putnam, professor de Ciències Polítiques i un dels grans experts en l'estudi del capital social, que és la capacitat d'associar-se i relacionar-se entre les persones, assegurava ja fa uns anys que Espanya havia entrat en un declivi d'aquesta qüestió, com ja havia passat també prèviament als Estats Units a partir dels anys 70. El capital social es pot definir com un conjunt de normes o valors informals que comparteixen els membres d'un grup i que permeten la seva cooperació. Aquestes normes, però, que produeixen capital social, inclouen de forma destacada virtuts com ara la veritat, el compliment de les obligacions i la reciprocitat. Així ho destaca Francis Fukuyama en el seu llibre La gran ruptura i ho recull d'alguna manera Putnam en diverses entrevistes fetes a mitjans de comunicació, incloent-hi alguns de casa nostra. El capital social és, doncs, l'antítesi del que es diu la societat de la desvinculació. D'aquest tema parla precisament Josep Miró i Ardèvol en el seu llibre, un dels primers de la nova editorial catalana Estela Maris. S'acaba de publicar amb el títol La societat desvinculada. Dir capital social és referir-se a la vinculació social. Salutacions en aquesta tarda de dimecres, com cada setmana, del Jordi Carretero a les vies de so i de l'Àngel de Arriba i qui us parla, l'Ignasi Miranda, davant del micròfon. Comencem.
L'Església no s'atura, amb Ignasi Miranda i Àngel de Arriba.
Àngel de Arriba, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Avui parlarem de societat desvinculada i també de projectes que hi ha a casa nostra de lluita contra l'atur, en aquest cas de la mà de l'Associació de Cristians i de diferents col·lectius.
Sí, efectivament, aquesta tarda hem volgut convidar el senyor Josep Miró i Ardèvol justament perquè ens parli dels quatre eixos principals d'E-Cristians com a entitat. Què és el que estan fent, justament, envers dels aturats. I ens agradaria una mica, si li en sembla al senyor Josep, podríem començar a explicar els quatre eixos principals d'E-Cristians.
Ara mateix entrem després d'aquesta pausa que fem cada dia en aquest moment.
L'Església no s'atura. Lògic Stock Maresme, servei de logística i distribució de paquets. Oferim mini mudances internacionals i enviament de paqueteria nacional i internacional amb recollida i lliurament de porta a porta. Demani un pressupost sense compromís. Si és oient de Ràdio Estel, tindrà un 5% de descompte. Lògic Stock Maresme, camí Ral 161 de Mataró. Truqui'ns al 93 790 6205.
Com ens avançava ara mateix Àngel de Arriba, tenim amb nosaltres Josep Miró i Ardèvol. Ell és director de l'Institut d'Estudis del Capital Social a la Universitat Seu Abat Oliva, membre del Consell Pontifici per als Laics, president d'E-Cristians i també editor del diari digital Fòrum Libertas. Senyor Miró i Ardèvol, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, com comentàvem abans, hi ha quatre eixos principals en E-Cristians, serien les mobilitzacions i la presència pública, seria la comunicació i la formació, seria la promoció i col·laboració entre catòlics cristians i serien les iniciatives jurídiques. Aquests serien els quatre principals eixos d'E-Cristians. Llavors, bueno, ens agradaria que ens parlés una mica d'aquests quatre punts o quatre eixos principals.
Intenten respondre a un comú denominador, que és el que, pel que va néixer E-Cristians, que és el portar la concepció cristiana i els cristians a la vida pública, més enllà dels interessos de partit o de les debats partidistes, en el convenciment de que la concepció cristiana, que neix de la seva doctrina social, pot fer una aportació important a l'ordre de les respostes en una societat democràtica que, a més, viu amb intensos problemes. La mobilització és necessària perquè en qui no es fa present davant de l'escenari no existeix, això sovint ho obliden els cristians. L'acció jurídica, com a laics que som, a vegades és necessària per defensar els nostres drets i la nostra dignitat com a persones. Com podem educar els nostres fills en la fe si resulta que aquesta fe és objecte de desconsideració, de burla, de menyspreu, que va més enllà del sentit de l'humor i que té com a intenció, doncs, la voluntat de ferir. Per això de quan en quan utilitzem aquesta via, o bé perquè considerem, com en el cas Morín, que hi ha una vulneració absoluta i flagrant de la llei amb un aspecte tan greu com pot ser l'avortament il·legal. La formació, perquè per fer-se present en l'acció necessites pensar, necessites reflexionar, necessites conèixer el que fas, si no corres el risc del món de transformar-te en un activista, és a dir, d'una persona que actua per actuar i que no li importen massa els resultats finals, i això és dolent per la pròpia societat. I després una línia relacionada amb les necessitats que té la nostra societat concreta, també a la búsqueda de fer aportacions junt amb altres. I aquests altres, en primer terme, són els altres cristians. Nosaltres sempre intentem fer quan se vulgui acció en base a la unitat amb altres. Això s'aconsegueix més bé, s'aconsegueix més malament, però el nostre principi en aquest sentit és clar. No hi pot haver comunió, i aquest és un element central de la nostra fe, si aquesta comunió no es tradueix en pràctica després.
Recordem que Cristians es defineix com una gran organització de trobada. Va néixer l'any 2001, per tant ja té 13 anys, ja porta un recorregut, no, senyor Miró? Ja s'han fet moltes coses, han sorgit iniciatives, entre elles, Àngel, algunes, sí, precisament contra l'atur.
Correcte. Una d'elles, justament, que m'agradaria molt de parlar avui, és Barris Solidaris, no? Un programa de solidaritat de la ciutat per la ciutat, no? Llavors, en aquest cas de Barris Solidaris, s'han emprès tres projectes, el projecte Lucas, el projecte Alexis i el projecte Maria, que en aquests moments estan tirant endavant, no? Què és el projecte Lucas, senyor Miró?
El projecte Lucas és el que està dirigit a una fase prèvia d'això, que és les famílies que tenen gent amb dificultats a l'atur adreçat als seus fills. Uh-huh. Nosaltres, tot això té un accent molt important amb la gent jove, a diverses edats, no únicament, però sí. I en aquest cas concret és un programa que duem a terme al barri de la Guinaueta i que consisteix en agafar aquells nois i noies en edat de cicle infantil, donar-los, quan acaben l'escola, sessions de reforç escolar, perquè, si no, avançaran amb dificultat i tindran tots els números d'acabar sent uns ninis. Uh-huh. I això rodejat, doncs, de joc, no pot ser de més reforç, perquè aleshores acabarien no venint-te, de berenar, perquè en molts casos cal reforçar bé la seva dieta. Aquests tres potes, el reforç escolar, que és la base, el de la diversió feta a més amb una dimensió pedagògica, i el reforçar, el donar-los un bon berenar, per dir-ho en termes ben senzills, és la base d'aquest programa. En definitiva, intentem, dintre del possible, salvar l'esglaó que aquests nois i noies, aquests nens i nenes, tindran en un futur precisament per les circumstàncies socials en les que han nascut.
I concretament, o sigui, el fet del barri solidari és que el barri més benestar suporta o ajuda, no?, el barri amb més dificultats, no? Globalment, no? Seria?
Aquest és una aplicació concreta. N'hi ha una altra que també es du a terme a la Guinaueta, però a una altra parròquia, respon, per exemple, a un model molt diferent d'acció, que és el de constituir un banc d'aliments en col·laboració amb el Banc d'Aliments de Barcelona. Per què? Perquè com a concepte barris solidaris vol dir, primer, ajudar els que ja actuen amb aquests barris. No anem a fer-nos presents amb coses noves. Aquesta gent que actua té necessitats mal cobertes o bé voldria iniciar alguna acció però no té els recursos necessaris. La nostra feina és transformar aquesta demanda que tenen insatisfeta amb un projecte concret, vestir-lo bé, dotar-lo de viabilitat i traslladar-lo a un altre barri de Barcelona amb possibilitats econòmiques perquè les empreses, les associacions, també les famílies d'aquest barri, puguin contribuir-hi. Puguin contribuir-hi d'una manera concreta, establint progressivament un lligam barri a barri i participant-hi amb diners, però no només amb diners, si calen voluntaris, doncs puguin anar-hi també com a persones. En definitiva, no busquem una solidaritat genèrica, que ja està bé, sinó que busquem alguna cosa més, busquem una vinculació humana i busquem, també, per què no dir-ho, fer créixer a través d'això el capital social. Aleshores, hi ha aquests dos programes i n'hi ha un tercer que aquest té un creixement més important que va adreçat a donar resposta a un problema a la nostra societat que creix i que és greu, que és el dels ninis, els que ni estudien ni treballen. Aquesta gent jove quedarà a un racó, quedarà a un racó i tindrà grans dificultats per incorporar-se a un món del treball cada vegada més difícil. Aleshores hem posat en marxa un programa especial, que també té tres potes, basat en el despertar de la motivació, la millora de les seves capacitats cognitives de rendiment escolar i el reforçament de les seves capacitats professionals o escolars, en funció de l'edat que tinguin. El van provar a Terrassa, a les Arenes de Terrassa i un conjunt de barris d'aquella població, i ara el comencem a generalitzar a diversos barris de Barcelona. Això són les primeres línies d'acció de barris solidaris.
Que seria el programa Sortir de Nou.
Exactament.
Aquest seria el programa dirigit als ninis, no?
Exactament.
Per tant, o sigui, dins del que seria barris solidaris, estem intentant per un costat els infants en famílies amb dificultats econòmiques importants, per tant, estem parlant de l'Església no s'atura, vull dir, del gran problema, no? Vull dir que estem i que, per tant, hi ha moltes entitats que estan donant suport a aquestes famílies, però que possiblement doncs això no poden ni tindre un professor de reforç perquè les seves possibilitats econòmiques són mínimes, no?
Hi ha dues formes, no?, de lluitar contra l'atur. Una és la més directa, que és fer activitat que pugui generar llocs de treball. Aquesta és una. Però, és clar, mentre la tuberia segueixi rajant amb quantitat i estigui situant persones amb dificultats d'ocupar-se, l'atur continuarà sent un problema molts anys. La nostra acció més aviat es dirigeix a intentar reduir aquesta tuberia, és a dir, intentar reduir el nombre de joves, de nois i noies que arriben a edats de treballar sense tenir la base suficient com per poder tenir esperança de trobar una feina.
Avui ens acompanya a l'Església No S'Atura Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Potser, Àngel, podem dir que en el web www.barrisolidaris.com, barrisolidaris amb una S, barrisolidaris.com, es pot trobar tota la informació sobre aquests projectes que ens ha comentat ara Miró i Ardèvol i també clicar a l'apartat de donatius, no?, per fer aportacions.
Això
sempre,
per descomptat.
Al fons sempre va bé, oi?
Això per descomptat, sí.
Bé, avui Miró i Ardèvol ha vingut a parlar d'un llibre que es diu La societat desvinculada, en castellà, La societat desvinculada. Vostè sempre ha parlat molt, l'hem sentit aquí i en altres mitjans, altres vegades, parlar de la societat de la desvinculació. Què és això, de la societat de la desvinculació?
És una societat, la nostra, en concret, en la que hi ha una cultura hegemònica, que és la que marca l'estil de vida, el marc de referència dins el que estem tots, que ens diu que l'única manera de realitzar-nos en plenitud és a base de satisfer els nostres desitjos, les pulsions dels nostres desitjos, les nostres passions, sense que cap vincle, sense que cap compromís amb una altra persona, amb una institució, amb una tradició, amb una confessió religiosa, t'ho pugui prohibir, t'ho pugui limitar, t'ho pugui restringir. és a dir, el desig com a norma i la satisfacció d'aquest desig i la transformació, i això que seria el resultat, del bé amb una simple preferència personal. Què és el bé? Allò que prefereixo. Naturalment, quan una societat es mou sota aquests paràmetres, aquesta societat cada cop funciona més malament, perquè els béns es multipliquen tants com persones hi ha i una gran quantitat d'energies es consumeixen en aconseguir intentar harmonitzar aquests béns atomitzats. En Charles Taylor no parla de societat desvinculada, parla de atomització de la societat. La idea s'acosta, encara que no és ben bé la mateixa. És la realització del desig per sobre de quan se vulgui compromís. I això es dona en tots els àmbits, i aquesta concepció del trencament dels vincles, del compromís, serveix com a model per explicar totes les greus crisis que la nostra societat sofreix.
A mi m'ha cridat molt l'atenció en el dossier de premsa que ens ha passat l'editorial, amb el qual hi ha una frase amb el qual diu: el imperialismo financiero ha reducido la vida humana a mercancía sin valor de cambio.
L'imperialisme financer, o per utilitzar un altre terme, potser una mica més tècnic i menys clamorós, que seria una paraulota, que és la finances financiació,
sí.
L'eclosió de l'economia financera.
De les finances.
Que supedita l'economia productiva, evidentment és un estadi superior de la desvinculació, en el sentit de que les persones, ja les empreses, els països, es converteixen en una pura abstracció, en la que es mou una abstracció més gran, que és aquest diner financer, que de fet no té cap mena de representació material. Són xifres que giren entorn del món, que es mouen amb operacions financeres de molts tipus i que tenen com a resultat que el que prem el botó per dir comprem, venem, fem això, això, altre, a l'altra banda no veu ningú, no veu persones, no veu realitats, no hi ha compromís. No?
Sí, per això m'ha agradat molt, no, aquesta frase, perquè justament la sensació o moltes de les sensacions que poden tindre els saturats justament és aquesta, no? El no tindre valor, no? Vull dir, el fet de que m'han fet fora de l'empresa perquè justament l'empresa, vull dir, està guanyant diners, però poden prescindir de mi, no?
És que quan es trenca el vincle es perd el sentit de la persona en tots els aspectes. Aquest és un. Però hi ha molts processos de desvinculació. El de l'empresa en relació al treballador és un d'ells, però el de la mare en relació al fill engendrat, que seria l'avortament, és un altre d'ells. El de les generacions actuals en relació a les generacions futures és un altre. Un noi d'avui en dia, que tingui 7, o un jove de 20 anys, o un que acabi de néixer, del moment que neix, o que està vivent en aquest moment i va a l'escola, sobre la seva esquena té una motxilla que pesa 20.000 euros, que és el deute que les generacions actuals, adultes, li posem sobre ell i que ell tindrà de pagar. Això és una ruptura brutal. Parlem molt dels pares i l'educació dels fills, però al mateix temps no fem res per evitar que aquest fet es produeixi. No?
I l'alternativa en positiu és el capital social, una societat de vincles, com vostè diu, i en què podem millorar amb aquesta societat que deixi d'estar desvinculada?
Això seria un altre llibre.
Sí, clar, l'avancem per un futur, no?
Jo el que m'hi he esforçat, i veurem fins a quin punt ha regit, és aportar un diagnòstic complet, perquè sense un diagnòstic complet difícilment trobarem les respostes. Allà on s'acaba el llibre és on començarien les solucions. Ara, per no deixar-ho així, sí que, evidentment, a més de dir això pertany a un altre llibre, puc apuntar algunes coses, no? Decisiu que en la vida col·lectiva estigui situada a debatre sobre les opcions de bé, cosa que no fem. Per què? Perquè, si no, és impossible que la societat marxi d'una manera encarrilada. Què significa una opció de bé? Vol dir procurar aquells béns que són necessaris perquè la persona es desenvolupi i, a més, la propietat d'aquell bé genera beneficis per a les altres persones. Això se'n diuen béns intrínsecs a la naturalesa humana. No? Per posar un exemple concret i ràpid, la salut. La salut és un bé intrínsec. És un bé en si mateix. És bo per qui el té, però aquell a la seva vegada genera, fins i tot involuntàriament, un benefici al seu entorn. Treballa més bé, té més bona predisposició vers els altres, genera menys costos a la seguretat social. Si un està en una illa deserta, la salut la necessita, és un bé intrínsec. Però la nostra societat no procura per aquests béns, procura per béns instrumentals, és a dir, que són béns que serveixen per obtenir un altre bé. I el prototipo d'això és el diner, i sobretot el diner financer, el diner desvinculat, el que no et serviria de res en una illa deserta.
Recordem que el llibre La societat desvinculada, de Josep Miró i Ardèvol, editat per Estela Maris, es presenta aquest dissabte, per cert, a l'Hotel Catalònia Berna, a Barcelona, a la una del migdia, al carrer Roger de Llúria, número 60, cantonada Consell de Cent, per a aquelles persones que ens escolten i puguin estar interessades a conèixer aquest llibre. La presentació a càrrec d'Antonio Argandoña, professor emèrit de la Caixa, Càtedra de Responsabilitat Social Corporativa i Govern Corporatiu de l'IES. Alguna cosa més, Àngel, per acabar? Ens queden pocs minuts.
No, justament has fet la pregunta del milió, de bueno, què podem aportar, no? I penso que amb això, des de cristians, hi ha una aportació important, que és Cat Jove, no? Una proposta jove cristiana pel segle XXI. Penso que, bueno, justament amb aquesta línia, no?, de crear valors, que es creixi i que es creixi des d'un punt de vista diferent i amb unes referències diferents, que no sigui justament el diner. Per això, no sé si al final li agradaria parlar una mica d'aquest Cat Jove, d'aquests...
Sí, ho podria en 30 segons.
Exacte, en 30 segons, perfectament. En 30 segons.
Necessitem que cada vegada hi hagi més gent preparada per recollir, per segar. És a dir, nosaltres hem de plantar llavors, és difícil que nosaltres mateixos aconseguim obtenir els resultats d'aquestes llavors. Però l'important és que hi hagi gent ben preparada, joves, per tant, que puguin obtenir aquests resultats, obtenir el fruit d'aquesta llavor, que tinguin aleshores condicions per poder canviar i transformar en una societat millor. I aquest jove, em sembla que per la seva forma de ser i els seus objectius, respon d'una manera plena a això que acabo de dir.
Moltes gràcies, senyor Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians, i per cert, ja ratificat per un nou període com a membre del Pontifici Consell per als Laics. Que vagi bé també aquest servei davant de l'Església Universal a la Santa Seu.
Moltes gràcies.
Bona feina i bona tarda.
Molt bona tarda i moltíssimes gràcies per tota l'explicació, vull dir, que ens ha donat del seu llibre i, sobretot, evidentment, de la tasca que està fent Cristià envers dels aturats.
Com sempre, amics oients, teniu l'adreça electrònica lesglesianosatura@radioestel.cat a la vostra disposició. lesglesianosatura@radioestel.cat i també el telèfon de Radio Estel al 93-409-2770 per a qualsevol consulta o per oferir-vos a venir a parlar aquí i a explicar el vostre testimoni d'aturats, de persones que ajudeu als aturats i de moltes altres
sí,
coses.
Sí, penso que justament avui ha sigut un exemple molt real, no? I Cristians, o la presència del seu president com a, bueno, entitat que està treballant pels aturats des de diferents prismes o característiques, no? I, bueno, penso que igual que Cristians ha vingut i ha explicat la seva experiència, bueno, hi ha moltes entitats, moltes parròquies, inclús molts particulars, vull dir, que poden vindre i explicar el seu testimoni.
Ja no diguem. Ja no diguem l'Acció Catòlica Obrera, fa poc teníem el delegat de Pastoral Obrera de Barcelona, Pepe Rodado, els moviments obrers, la religió
sí, les escoles cristianes.
Les escoles cristianes, efectivament, podríem seguir amb moltíssims exemples. Gràcies, Àngel de Arriba. Amb aquest recordatori ens acomiadem avui. Recordem, per acabar, que el llibre La societat desvinculada, del qual hem parlat avui, ofereix als lectors un model substancialment nou d'interpretar la realitat en termes socials i té la capacitat d'articular les causes dels problemes individuals amb els col·lectius, construint un marc de referència que permeti establir respostes eficaces a les crisis de la nostra època, entre aquestes, la que estem vivint actualment, que no és la primera i ens temem que no serà l'última. Gràcies per la vostra companyia. L'Església no s'atura, torna el proper dimecres una mica després de les 6 a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Adéu-siau, us hem parlat Àngel de Arriba i Ignasi Miranda amb el Jordi Carretero a les vies de so.